I una qüestió que hem llegit al diari ara, aquest cap de setmana, una informació exclusiva. Iñaki Urdangarín va aconseguir el títol de màster en Direcció d'Empreses i Dret estudiant només 2 anys a SADE i després que li convalidessin 3 cursos sencers. Això no té precedents, deia el diari ara. Va passar el 2001 i ara ho han investigat el periodista Albert Martín, que ho va publicar ahir diumenge. L'escola SADE no ha volgut parlar del cas per complir amb la llei de protecció de dades, en aquest cas les de l'estudiant Iñaki Urdangarín, però volem saber exactament quins fets veu Albert Martín que poden correspondre's en un màster fals, per entendre'ns. Albert Martín, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Iñaki Urdangarín es va presentar a SADE amb una diplomatura de 3 anys en empresarials aconseguida a la Universitat Ramon Llull. Això no era convalidable pel màster de 5 anys en Administració i Direcció d'Empreses que volia fer?
No, no ho era. Ell havia estudiat una diplomatura en empresarials a la Universitat de Barcelona, a la UB. Diguem que SADE, històricament, des de l'any 92, diguem que són titulació oficial, tenen, per suposat, diguem-hi, en compliment de la llei, tenen la seva política de convalidacions d'assignatura.
Sí.
El que passa és que l'aplicaven amb extrem rigor. I què vol dir extrem rigor? Home, doncs que si 2 assignatures no coincideixen exactament al mil·límetre, no la convaliden. I com sabeu, és molt difícil que 2 assignatures coincideixin. Per tant, històricament, a SADE hi ha hagut la queixa, diguem, allò ancestral dels estudiants, que és que no et convaliden res de la UB.
Ja.
Quan dic res, vull dir que costa molt trobar una persona que li hagin convalidat una sola assignatura.
Perquè era UB, no Universitat Ramon Llull, com he dit jo ara, era UB.
Era la Universitat de Barcelona.
Ah, era Universitat de Barcelona. I aleshores, tu has pogut comprovar que ell arribés a SADE amb aquest títol?
T'explico, la Universitat de Barcelona, amb qui també hem contactat, també, diguem, compleix la llei de protecció de dades.
Clar.
Aquesta llei, diguem, que fa que tu només pots accedir a l'expedient curricular d'un alumne si l'alumne dona el consentiment.
Clar.
És a dir, Urdangarín va té aquesta llicenciatura de 3 anys. Nosaltres no podem dir, no tenim res en què basar-nos per dir que no la va estudiar correctament.
Exacte.
I a SADE doncs, li van donar per bona, li van convalidar 3 cursos sencers, cosa que és molt insòlita.
Insòlita, però no vol dir que no hi hagi criteris acadèmics a darrere per fer-ho, no?
A veure, les convalidacions a SADE forma part de la Universitat Ramon Llull, les convalidacions les aprova una comissió de convalidacions a petició de la pròpia escola, a petició de SADE. El comitè de gent que l'any 98-99 va fer aquestes convalidacions, diguem, es va saltar absolutament el que ells fan sempre, que és el màxim rigor acadèmic. En fi, ells diuen que és la política que apliquen, però en el cas d'Urdangarín va ser totalment diferent a tot el que s'havia fet abans, i això és important, a tot el que s'ha fet després.
I has mirat si hi ha altres casos d'altres esportistes d'èlit, perquè en aquest cas encara Iñaki Urdangarín jugava a handbol, hi hagués algun programa especial per aquesta mena d'esportistes?
No, el que diguem, fons que coneixen aquest cas t'expliquen és que, efectivament, ahir se li va aplicar el tractament d'esportista d'elit. Atenció important, Urdangarín es va retirar de l'handbol el 2000 i va seguir estudiant a SADE fins al 2001 amb aquest tractament especial d'esportista d'elit. Ell estudiava amb aquestes condicions i aquestes condicions només fan, diguem, que tu tinguis una certa flexibilitat a l'hora d'anar als exàmens, a l'hora de fer les classes. Això explica, per exemple, que tu puguis estar amb un esportista d'elit a classe durant 2 anys i no veure-li el pèl, perquè l'home no hi és, perquè té els seus entrenaments...
Que això és del que es queixaven els alumnes que han parlat amb tu, no?
Clar, a veure, diguem que SADE és una escola reconegudíssima i molt prestigiosa i molt difícil. No és una enginyeria, em deia un estudiant, em deia, a veure, això no és una enginyeria, però això és molt difícil, especialment els 2 primers cursos. Els 2 primers cursos Iñaki Urdangarín no els va cursar. Ell va començar directament des de quart, diguem. Fer quart i el màster, diguem.
I en el teu reportatge expliques que el pare d'un altre alumne, quan es llicenciava, va retreure obertament a l'escola que hagués regalat el títol a Iñaki Urdangarín. Això
sí.
Ho van denunciar o senzillament era allò del Vox Populi, no sé què, no?
Sí, bé, això és una cosa curiosa. La conversa a la que fa referència, efectivament, és un professor que... és un pare d'un alumne que li va retreure un professor, tenint una certa confiança, i, escolta, aquest títol l'heu regalat. I la resposta va ser xocant, no? Li va dir, escolta, no us queixeu, que podreu presumir que el vostre fill ha estudiat amb el gendre del rei.
Què t'han dit des de SADE a tot això?
No, SADE ha mantingut una política, diguem, molt ferma. Escolta, nosaltres apliquem la llei de protecció de dades. Les condemnes, diguem, per incompliment d'aquesta llei són fortes. i no hi tenim res a dir. El tema clau, que són les convalidacions, és una mica kafkià, però ells insisteixen, ho vam fer amb tot rigor acadèmic. I dius, d'acord, ho fem tot rigor acadèmic, però va fer una cosa que no ho fet mai ni abans ni després. Per què? Màxim rigor acadèmic. I ens hem quedat una mica aquí encallats.
Yeah.
Aquest no és un Castifuentes, en què
no.
Castifuentes, com no. Hi ha un catedràtic que explica, escolteu, no hi ha tal màster.
Clar.
Que traigui cap informació interna.
No, aquí és tot... diferent, això. Això és com s'ha produït les convalidacions, perquè és evident que si hi ha hagut una comissió de convalidacions i han aplicat aquest criteri acadèmic, vull dir, senzillament... pot semblar que ni abans ni després s'havia fet, però hi ha un criteri a dins, no?
Sí, i dos matisos més. Primer, Sara és una escola privada, és a dir, no és una escola pública. Segon, Iñaki Urdangarín és un caigut, diguem, de la monarquia espanyola. Com sabeu, va perdre la condició, diguem, de membre de la Casa Reial, oi? I una última cosa que és curiosa que descobrim en aquest reportatge, que és que això ho sabia, diguem, mitja Barcelona. És una cosa impactant. Escolta, jo estic aquí tot orgullós d'haver fet la feina periodística i d'haver fet una cosa de la qual no tenia ni idea. I no, la gent de l'època, vull dir, hi havia una convicció absoluta i rotunda de que això havia estat així, de que l'Urdangarín, diguem, havia estudiat ben poc en aquella casa.
En qualsevol cas, interessant seria compartir taula amb els seus companys d'aquests estudis per veure exactament tots quantes vegades el van veure i com participava a les classes, perquè això és el que et dèiem que no ha passat, no?
Exacte.
El van veure ben poc, no?
El van veure molt poc. Ell anava sempre a classes particulars. Diguem, a ESADE hi havia unes aules petitones que se'n deia les peixeres,
sí.
Eren de vidre, i ells es van acostumar a la imatge, diguem, d'un professor sol amb Iñaki Urdangarín a dins, fent classe, i els dos membres de la seguretat, diguem, personal d'Iñaki Urdangarín, doncs a fora de classe. Mai, és a dir, nosaltres hem parlat amb 10-12 estudiants, mai ningú el va veure una classe amb un altre estudiant, mai ningú el va veure en un examen, i mai ningú va fer un treball amb ell. A ESADE fan moltíssims treballs en grup, sobretot en els dos últims cursos, que són els que va fer Iñaki Urdangarín, la feina en grup és molt important, amb treballs, diguem, que comporten moltíssima feina, i algú em deia, home, m'agradaria veure el treball de final de curs d'Urdangarín, perquè realment el nostre va ser dificilíssim i complexíssim, i el vam fer entre uns quants.
Doncs, Albert Martín, gràcies per posar les preguntes damunt la taula i segur que en un moment o altre ESADE voldrà explicar aquest cas. Moltes gràcies, que tinguis un bon dia.
Gràcies a vosaltres, Mònica.
El Matí de Catalunya Ràdio.